L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui toca arquitectura a l'Aviador. Continuem parlant de projectes estratègics i també literatura amb una autora molt adaptada al cinema. Comença la cultura IB3. Benvinguts.
L'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà avui del projecte de regeneració de la platja de Palma, finalista del Premi d'Arquitectura 2026. Míriam García i Victòria Fiol, responsables del projecte, ens hi explicaran els detalls. Després, la llibretera Maria Cueneta ens acostarà a la figura de Edith Wharton, és l'autora de La edat de la innocència o de La casa de l'alegria, entre d'altres novel·les. I per acabar, les activitats d'estiu de la Biblioteca de Porto Colom amb Maria Antònia Bordó. I abans, però, també ens acostarem a un concert que se farà demà a l'església de Sant Nicolau de Palma amb veus infantils i juvenils de barriades com Songoleu de Palma.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio.
Ja dèiem avui al Paisatge Invisible parlant del projecte de regeneració de la platja de Palma que ha guanyat el Premi d'Arquitectura 2026 que atorga el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, but he'll rob you if he can. Cristina Llorente, com estàs?
Molt bé, bones tardes.
Molt bé, després d'un parèntesi involuntari, perquè nosaltres volíem continuar amb els projectes emblemàtics, reprenem aquest serial, no? Que ens durà per bona part de la geografia europea, potser.
Europea, no sé dir-te, no sé dir-te. Anem a començar per local i autonòmica, llavors ja anirem veient.
I de què xerrem avui?
Avui, com molt bé deies, xerrem d'aquest Premi d'Arquitectura 2026, que és el Pla Estratègic de regeneració de la platja de Palma, que tenim la gran sort de que l'hagi dissenyat, que l'hagi redactat una persona, un equip de persones que són molt cracs en temes de litoral i que crec que és una sort, un privilegi comptar amb un projecte així per la platja de Palma i que tant de bo se pugui anar executant tal i com diu el projecte, perquè bé, té molts avantatges i és un projecte molt interessant. Encara avui coneixerem un poc més de detall.
I de les responsables d'aquest projecte són, per una banda, Míriam García, que és doctora, arquitecta, paisatgista, tècnic urbanista, directora del Departament de Planificació, Paisatge i Canvi Climàtic de l'ANLAB, Laboratori i Paisatges, i també a Victòria Fiol, que és experta en projectes territorials i urbans i, per exemple, ha fet feina per l'àrea metropolitana de Barcelona. Míriam, com estàs?
Molt bé, però...
Bienvenida. No, ara cambiamos. Contigo cambiamos.
No pots parlar català. Però antes de empezar, quería decir una cosa. La gala de los premios es ahora, en una hora.
En una horita.
El premio es uno de los 25 finalistas. Sí. Ojalá lo ganemos, pero de momento ya está bien, ¿no? Haber llegado con ese proyecto y haber llegado juntas hasta la final. O sea que, bueno, espero que sea un preludio lo que decís, pero...
Bueno, desde aquí ya te lo damos, Míriam, desde aquí te lo damos.
Cristina ya os lo ha targado directamente.
Y son las ganas.
Victòria Fiol, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Molt bé.
Pues mira, igual que no, Míriam, nerviosas y gracias ya por habernos dit que teníamos aquest premi. Per nosaltres és també un privilegi, ¿no? Porque, bueno, yo soy de Mallorca, en Míriam no, però com si ho fos, perquè hem estat fent feina juntes en aquest projecte i li hem dedicat molta il·lusió i també esperam que pugui desenvolupar-se en qualque moment.
Vagi per avançat que la Cristina no és membre del jurat, per tant, no és que vos hagi fet un spoiler inconcebible, però
sí, això ha passat.
Vinga, anem a passar un poquet en context, perquè se n'ha parlat molt, supos que, Vitòria, per la teva vinculació territorial, ho saps perfectament, de la platja de Palma, de diferents projectes que ha hagut impulsats per la part institucional, per la part privada. Jo, a més que he estat periodista d'economia, de turisme, crec que fa com a 25 anys que ja parlàvem de regenerar la platja de Palma, no?
Es verdad, ¿no? Lo que pasa que quizás el concepto de regeneración que nosotras hemos utilizado es distinto, ¿no? Porque es un concepto que está más vinculado pues a la capacidad regenerativa, adaptativa que tienen los sistemas ecológicos, y nuestro trabajo articula más relaciones metabólicas y ecológicas desde los espacios públicos para la regeneración, y no es tanto, digamos, una propuesta económica de usos, de actividades, como de imponer, ¿no?, unas nuevas actividades económicas, sino más de sanar, por así decirlo, de regenerar un territorio que es verdad que está muy coagulado, como dice Victoria, en muchas cosas, ¿no? Pero que también todavía tiene un potencial tremendo para desplegar pues toda su belleza y también todos los servicios ecosistémicos que puede proveer a los ciudadanos.
Clar, i això jo crec que és una de ses principals bonances, no?, d'aquest projecte, que estan xerrant d'un projecte d'arquitectura, d'urbanisme, però també estan xerrant d'un projecte i sobretot que té molt en compte aquesta part ecològica, aquesta part biològica i aquesta part d'història, no?, del territori. Sí que és vera que quan cercam informació sobre el projecte mos trobam una descripció que crec que té un parell de conceptes que convé traduir, no?, de cara a la gent que no està a dins aquest àmbit del paisatge, del territori, com per exemple aquest de que l'has anomenat tu, Míriam, de restitució de la funcionalitat metabòlica. Què significa això?
Es esto, ¿no? Quiere decir, es la capacidad que tiene un sistema cuando está, como un cuerpo humano, ¿vale? Cuando está sano, de generar servicios, ¿no? Por ejemplo, de regular el ciclo del agua, ¿no? Que no se produzcan inundaciones urbanas, que el agua transcurra por espacios con vegetación, de tal manera que también se depura, se limpia, hay humedad, eso significa que hay más confort climático, hay más vegetación, entonces también va a haber más sombra, también va a captar más CO2, es decir, es esta... cuando está sano, ¿no?, de que todos esos servicios ecosistémicos de regulación, todos los servicios que nos prestan los sistemas naturales, funcionen con todo su potencial. Y cuando un sistema, digamos, un territorio está compuesto de muchos sistemas, ¿no?, el del agua, el de los nutrientes, el del aire, entonces este funcionamiento metabólico es también este funcionamiento en el que todos esos sistemas de un mismo organismo tienen salud y funcionan al compás, ¿no?
I voldria puntualitzar en aquesta cosa que diu la Míriam, que efectivament això funciona sobretot si és capaç d'entendre la identitat del lloc, de no imposar cicles nous, sinó de recuperar els existents, i per això també hi ha aquesta feina intensa de reconeixement de totes les peces, tant d'aigua com de vegetació, com dels sistemes reals de la platja de Palma en la seva globalitat, que no són la primera línia, sinó que el front marítim, no?, és des de la platja fins, quasi bé en aquest cas, el Pla de Sant Jordi, no? S'ha d'entendre aquest territori en la seva totalitat perquè aquests cicles que expliquen a Míriam puguin funcionar realment bé i no siguin imposats sobre aquest territori.
Clar, i aquí entraria, entenc, un altre d'aquests conceptes que potser necessiten una mica de traducció, que és aquesta infraestructura verda, blava i grisa, no?, això que xerraves.
Bueno, esto también... nosotros hemos seguido este proyecto a través de un concurso, ¿vale?, a través de una licitación que dentro, como si fuera una matriosca, tenía un concurso de ideas y ya obligaba, digamos, a estructurar el relato, la idea, la estrategia, articulando qué acciones, qué proyectos, qué actuaciones se tenían que hacer en relación a la infraestructura verde, es decir, el soporte, el suelo, el sustrato, la matriz, y además las especies arbustivas y arbóreas, ¿no? La infraestructura azul, que tiene que ver con esta regulación del ciclo de del agua, ¿no? Y la infraestructura gris, que claro, si tú vas a unir espacios que estaban desarticulados y vas a quitar aparcamientos de un sitio y ponerlos en otro, pues eso también conlleva, ¿no?, que hay infraestructuras grises, sistemas que tienen que ver con la movilidad, por dónde pasa el autobús, dónde se localizan las zonas de aparcamiento, que haya que también definir ciertas acciones, ¿no?, para que estos tres sistemas, gris, el más infraestructural, azul y verde, funcionen. Y había otra cuarta infraestructura, que era la infraestructura roja, ¿no?, que tenía que ver con, pues simplemente por seguir el relato, ¿no?, con los temas más vinculados a los usos, a las actividades sociales, a la salud, a los cuidados, al encuentro, a la memoria, al patrimonio, ¿no? Porque, como también comentaba Victoria antes, ¿no?, Playa de Palma es un territorio muy extenso, no solo su frente litoral, es un territorio donde vive gente, donde hay patrimonio ecológico ambiental, pero también cultural, donde hay paisaje, ¿no? Y todos estos elementos también queríamos ponerlos en valor.
Vale, si xerràveu ara d'aquesta articulació del territori, jo crec que no podem deixar de parlar d'aquesta franja com entre allò urbà i allò rural. Esteu xerrat de que aquest projecte va fins a que agafa, abasta tot el Pla de Sant Jordi. I clar, aquesta franja entre el rural i l'urbà, que també anomenem periurbà, jo crec que seria el paisatge més difícil de tractar, no? I de fet aquest que quasi bé les administracions s'atreuen de damunt perquè és molt complicat abordar aquesta franja periurbana. Com la abordes, projecte?
Bueno, jo crec que hi ha un tema important i és que s'ha d'entendre que el paisatge no són fragments. Efectivament, administrativament s'ha de treballar en fragments perquè seria inabarcable, però el paisatge és un continu i un dels valors del projecte és entendre que aquest continu, tant ecològic com amb el sistema de l'aigua, inclús amb l'estructura, passa una mica més enllà d'aquest concepte d'urbà, d'aquesta dicotomia urbano-rural que estem acostumats a l'urbanisme tradicional, diguem-ho així. Per tant, per nosaltres no existeix tant aquest tema urbà-rural, sinó que la mateixa infraestructura és la que traspassa i la que travessa un ecotò, no? Que ecologia ecotò és aquest moment en què passes d'un medi a un altre, que hi ha una transició que en aquest cas vendria des de la mà fins a el Pla de Sant Jordi, que ara mateix ja, o sigui, la psiqui de Sant Jordi ja és un sistema d'aigua que va des d'un punt a un altre. Sistemes dunars que apareixen en el front però que se repeteixen fins per Cíncula i una mica més enllà, no totes les canteres que estan a l'altre costat de l'autovia, que també formarien part d'aquest sistema. I per tant, creiem que una de les virtuts és entendre que superant aquest moment urbà-rural i entenguent que el paisatge és una continuïtat, el sistema, no, i la infraestructura verda i la infraestructura blava, i inclús podríem dir també la grisa, acaben sent una unitat, tot i que òbviament té una fragmentació normativa i segurament administrativa.
Sí, que això seria efectivament la manera de tractar el territori, no?, per entendre'l com un tot. Sí. I quan xerram de ses fases d'aquest projecte, clar, vosaltres vareu redactar aquest pla estratègic, però com s'anirà desenvolupant aquest pla? O com s'hauria d'anar desenvolupant?
Bueno, muchas veces el desarrollo de los planes es una cuestión de, digamos, de oportunidad, ¿no? De oportunidad porque se puede acceder, ¿no? Ya cuando uno tiene un plan, y más un plan como este, que es un plan estratégico y en el que los proyectos están desarrollados a nivel de anteproyecto, es decir, que tiene un presupuesto, ¿no? Que permite saber cuánto, por cuánto habría que licitar, ¿no? Las obras y las actuaciones. pues como digo, muchas veces el desarrollo de los planes muchas veces tiene que ver con una cuestión de oportunidad, de poder acceder, por ejemplo, a financiación europea en determinado programa. Entonces, en ese sentido, el plan tiene una cierta flexibilidad, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay una estrategia que quizás es la estrategia de movilidad, ¿no? Que son estrategias que cuesta, ¿no? Cambiar, modificar, y que estaría bien irla probando, ¿no? Porque además esto solo depende, digamos, del municipio. Pero luego realmente tanto el frente litoral como la senda o cada uno de los ejes transversales digamos que articula este territorio y al voltán de los cuales están los distintos proyectos, podría articularse en cualquier momento, ¿no? Es también una oportunidad para activar estos espacios. No sé si Victoria piensa lo mismo.
Sí, yo creo que una de las virtudes, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que se puede hacer por fases. Puedes coger un eje y ejecutarlo, digamos, desde el principio al fin. Puedes hacer el nodo en un cruce de ejes. Puedes hacer partes del frente litoral conservando, ¿no?, la estacionalidad y, por tanto, sin perder el uso turístico y la economía, ¿no?, que activa esta zona. O sea, hay como diferentes estrategias y el plan propone mucha flexibilidad para hacerla por fases, tanto por fases perpendiculares a la playa, diguéssim, com paral·leles, ¿no?, perquè hi ha eixos perpendiculars i eixos paral·lels, i es podrien fer a trams. Sempre, òbviament, hi ha, com deia la Míriam, un tema de finançament. Pues n'hi haurà alguns més locals, igual hi ha uns finançaments que hi ha l'oportunitat de presentar i que són europeus i que llavors igual hi ha una altra injecció econòmica, però en qualsevol cas el que sí érem molt conscients és que s'havia de poder executar per fases, i perquè si no era inviable, no?, en aquest territori d'aquestes dimensions, perquè al final el projecte té quasi 40 hectàrees i llavors, clar... s'ha d'entendre, no?, que s'ha de poder executar per fases i que aquestes fases vagin ensenyant, no?, les virtuts d'aquesta bonança, no?, per aquest territori.
Les institucions coneixen el detall del vostre projecte. Aquí hi ha dos ajuntaments implicats, perquè l'àrea abasta dos municipis diferents, el de Palma i el de Llucmajor. Evidentment, el Consell, qualque cosa a dir, sempre ha tingut el Consell de Mallorca i, evidentment, el govern. Saben els responsables institucionals, coneixen bé el projecte?
Bueno, el proyecto, o sea, quiero decir, el proyecto está promovido, digamos, por el Ayuntamiento de Palma, ¿no? Y además es de Surveys Strategics. Es verdad que las reuniones que hemos tenido son reuniones, digamos, durante el transcurso del desarrollo del proyecto, en el que estaban todas las áreas representadas. En ese sentido, no ha sido que solamente hayamos estado hablando con Proyectos Strategics, sino que hemos hablado con Espais Naturals, con Movilidad, con financiamiento, ¿no?, de proyectos europeos. O sea, la verdad es que eran unas reuniones con muchos agentes, y yo creo que en ese sentido sí que hay un conocimiento bastante profundo, ¿no? Todavía esta misma semana Victoria también ha estado comentando, bueno, contando también el proyecto, ¿no, Victoria?
Sí, aquesta setmana ens hem reunit també junt amb TEDA, que també són arquitectes de Mallorca, també nacionalistes, amb el govern balear, sí, amb la direcció d'habitatge i arquitectura, també per poder ser coneixedors del projecte, que està també publicat, no?, i està, com que és una, com deia la Míriam, promogut per l'Ajuntament, doncs, òbviament, l'Ajuntament també en el seu portal ja és important en aquest sentit. Sí que són coneixedors ara. Supos que ells també estan fent aquesta feina que ja havien començat de totes les fases de finançament, que no és una feina fàcil.
Sí.
Sí, bé, jo convidaria a tothom a entrar... bé, hi ha moltes webs que mostren els projectes, la mateixa de LandLab, podem veure una sèrie de dibuixos, una sèrie de plànols i renders que el fan ben esclaridor. I hi ha una cosa que m'agrada especialment, que és tota aquesta cura que se té per la recuperació tant del sistema dunar com de totes aquestes zones inundables que tenim, sobretot per la part de les Fontanelles i de tot el Pla de Sant Jordi, no? Entenc que aquestes propostes van també també orientades a una de les principals amenaces litorals que tenim a dia d'avui, no? Que seria com aquest retrocés de la línia de costa o s'increment del nivell de la mà. És així que proposau en aquest sentit?
Bueno, nosotros sí que es verdad que lo sabéis también, ¿no? Que en todas las propuestas intentamos que sea el propio paisaje, su propia capacidad, digamos, la que genere esta capacidad de adaptación al cambio climático, ¿no? Por esto que decimos que la naturaleza tiene esta capacidad regenerativa adaptativa, ¿no? Y es verdad que este es un sistema dunar, digamos que llega, ¿no? Que atraviesa todo este territorio, que no es solamente en la parte de la playa, ¿no? Es una playa que se ha ocupado, en que esas dunas se han perdido, pero hoy en día tenemos conocimiento como para poder no es tanto una regeneración desde el punto de vista ecológico, ¿no? Porque no serían unas dunas primarias ni secundarias, serían unas dunas terciarias estabilizadas, fijadas, ¿no? También con vegetación, pero sí que permitirían estabilizar el perfil de equilibrio de la playa, ¿no? Y fijar también pues unos hábitats que se han perdido. Es verdad que esta es una zona, este ámbito de playa de Palma no sufre, digamos que no está, es una bahía protegida y no sufre mucho de erosión, ¿no? Pero aún así, bueno, yo creo que todos, si habéis paseado por ahí hace poco, se hace sentir, ¿no? Y ante el incremento del nivel medio del mar por inundación permanente, nadie sale indeble. Entonces, todas estas estrategias de trabajar con la naturaleza, digamos, retranquearte, ¿no? Recuperar sistemas lunares, claro, van a conseguir mejorar ese espacio, mejorar los sistemas y también dotar de resiliencia a lo que sería propiamente el ecosistema playa duna, ¿no?
Molt bé, idò, Miriam García, Vitòria Fiol, responsables del projecte de regeneració de la Platja de Palma, finalista en aquests premis d'arquitectura que s'adonen ara a mitja hora comença la gala. Sí. I ja sabrem, i sortirem de dubtes. Molta sort a les dues.
Molta sort.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Cristina, i la setmana que ve, més projectes emblemàtics? O...
Projectes estratègics, que també emblemàtics. Ara ja ho hem ajuntat tot. Vinga.
Estratègics emblemàtics.
Sí. Vinga.
Gràcies, fins la setmana que ve. Man, just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Sí, sí, 28 minuts, continuem a l'Aviador. Vos parlem ara d'un concert a Mònica que tindrà lloc demà a la Iglesia de Sant Nicolau de Palma en Ressonàncies de Talents.
De fet, així es actuarà també un cor amb nins i joves dels barris de Songotleu i de Pere Garau de Palma. Alguns d'ells en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social. Coincideix tot això amb el desè aniversari de l'associació Crescendo que impulsa aquest projecte musical a les barriades. En Vicent Bausàs, el president d'aquesta associació Crescendo, que a més té com a lema educació musical per tothom, i això és el que podran veure demà mateix. Vicenç, com estàs? Benvingut.
Hola a tots, moltíssimes gràcies.
Contem-nos un poc tota aquesta tasca social, com s'ha veurà plasmat això demà?
Pues mirau, aquesta és una celebració de 10 anys d'aquest projecte que m'ho fa molta il·lusió perquè durant cada any, durant aquests 10 anys, hem format 50 nins com veu heu dit, en risc d'exclusió social, molt d'ells. I amb una... nosaltres sempre hem pensat que en el món de la música, i més la música clàssica, hi ha una barrera social, no? Hi ha una barrera perquè normalment la música clàssica és per un grup de privilegiats, com jo m'hi puc incluir, no? Però no és per tothom. I nosaltres intentem eliminar aquesta barrera a través de la música i de l'educació musical en els barris de Pere Grau i Sant Gotleu.
Vicenç, o sigui que m'estàs dient que heu arribat a 500 nins i nines
adolescents. Sí, aproximadament.
Una barbaritat, no? I després feis com una... Suposo que és complicat, no?, fer seguiment de tothom, no? Però teniu contacte amb la gent que va sorgint de cada any d'aquest projecte?
Sí, la veritat és que era un dels temes que teníem... que ens preocupava, no? Perquè nosaltres això se fa a una escola de primari, un CEIP, els CEIP són canals, per a grau, i clar, quan acabaven el projecte a 6 de primari, pues, ja cadascú s'anava, no?, per seu compte. I ara el que estem aconseguint des de darrers anys són donar beques d'estudis musicals als alumnes més avantatjats i amb més talent i més compromís, no?, amb la música, i estic molt content perquè tenim una desena de músics que estan continuant la seva carrera de música.
Que bé, que bé. Quin és el retorn també de les famílies quan passen per aquest projecte? I veuen, per exemple, com passarà demà, no? Es veuen actuar, es veuen en acció, diguem, i posant en escena de qualque manera, o exposant o mostrant tot allò que han après.
És molt emocionant, perquè jo sempre me'n record, tinc un record molt guapo de quan vàrem actuar una vegada en l'Auditorium de Palma,
sí.
I veia les cares dels pares, no?, entrant allà, que molts no havien anat mai a un teatre d'aquest tipus, i era molt emocionant, i veure els seus fills damunt d'un escenari interpretant obres així, o tocant una orquestra, o cantant la coral, pues, és molt guapo.
Així que demà serà, com has dit, a l'església de Sant Nicolau de Palma. A partir de les 7, si no anem errats, entrades de franc, tothom que hi càpiga o que quan t'hi arribi encara hi hagi puesto i podrà anar. Quin repertori fareu, com serà l'acte i quant de nins participaran realment?
Pues mira, participaran uns 70 nins aproximadament, i entre la coral, l'orquestra de violins que tenim, interpretaran un repertori molt variat, des d'obres de Mozart, Bach, Corelli, Telemann, i a més començarem, ja dono una pista, començarem per l'enrevés, començarem, normalment se comença un concert de nins de menys nivell a més nivell, no? Nosaltres farem l'enrevés, mostrarem els alumnes més avançats, els que han continuat amb els seus estudis al principi, i després anirem cap als principis, no?, el que els alumnes que estan començant enguany. I ja et dic, és un repertori molt variat, de molt de nivells, però molt xulo. Crec que a la gent li encantarà.
I conta'm una mica la feina de base, no? Perquè n'hi ha que canten, n'hi ha també que van a la pràctica instrumental. Com decidiu un poquet... clar, supos que feis com unes proves prèvies, qui està un poc més dotat per el vent, per la corda...
Claro, tenim uns filtres previs, no?, de la direcció del centre, pues, ja ens va recomanant quin tipus de famílies pues, li convé més o li aniria millor, no?, participar d'aquest projecte, i a partir d'aquí fem unes proves, però intentant que no se quedi ningú fora. És difícil, però... I després, ja t'ho dic, fem tots els alumnes tenen una educació integral. Fan llenguatge musical, coral, orquestra, instrument, com si fos un conservatori. Pues igual, venen les mateixes oportunitats que qualsevol nin.
Que bé, idò, això demà a les 7, entenem que només en les famílies dels nins ja estarà tot ple, però hi ha possibilitats d'anar a veure també l'assaig general tal vegada?
Bé, a les 5 i mitja farem un assaig general a Sant Nicolau, però jo crec que hi cabrem, sí. Hi cabrà bastanta gent, i per això vull convidar tothom, perquè volem donar visibilitat en aquest projecte, i tothom que li agrada la música i estima la música, l'educació musical, i pensa que és important per la cultura i per el futur dels nostres nins, i crec que és un bon acte assistir i veure el que feim.
Idò, ja ho sentit, hi haurà també participació de la coral i l'orquestra d'aquest projecte, juntament amb corals de diferents edats i diferents ensembles de l'Estudi Bauçà, que és allà on també imparteix classes, amb Vicenç, que és el director de tot el projecte, que agraïm moltíssim us hagi dedicat aquests minuts en el dia abans, que sempre aneu molt enfeinats. Que sigui tot un èxit demà a partir de les 7 a l'Iglesi de Sant Nicolau a Palma. Vicenç, moltes gràcies i enhorabona per aquest projecte. Un dia haureu de venir amb alguns d'aquests lots tan,
hombre,
amb tant de talent.
Sí, vols prendre la paraula, vendrem segur.
Molt
gràcies
bé
a tots i vos esperant demà.
Gràcies.
Bon dia. Moltes gràcies, Vicenç.
Gràcies, que vagi bé.
Come on, folks, everybody sing.
TV3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç d'Escardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
Sí, 36 minuts. Edith Wharton és l'absoluta protagonista de la nostra secció de llibres d'avui. Maria Cuenet, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, una autora que se la defineix com a clàssica, música clàssica en aquest cas, d'Elmer Bernstein, un dels grans compositors del segle XX, però... Bé, i aquesta banda sonora que t'he posat és de la pel·lícula L'edat de la innocència, adaptació de la novel·la de Edith Wharton. Hi ha dues versions, jo només coneixia una, la de Scorsese, la música pertany a aquesta, però hi ha una altra anterior, sí, que... I després en parlarem, però és una autora molt adaptada al cinema.
Sí, això he descobert també.
Que bé.
I la veritat és que no m'estranya llegint els seus llibres, perquè són llibres molt... on hi ha molta imatge, clar, on hi ha molta descripció, te pots... detalls, de tots els mobles... dels paisatges de cada arbre, de cada...
I posa fàcil als guionistes.
Sí, per mi sí.
I els directors de producció, directores...
Sí, i els directors d'art, exacte. Sí. El que passa és que també, això per una banda, però per l'altra, en aquest sentit els hi posa fàcil, però no els hi posa fàcil en el sentit de que els seus llibres no solen tenir unes trames amb molta acció. Mm. Són molt de psicologia dels personatges, hi ha molt diàleg intern, i totes... se passa a través de mirades, de subtileses, no?
Silencis.
Exacte, silencis. Per tant, en aquest aspecte ho deuen tenir un poc més complicat. Però bé, si ho saben dur a terme, fantàstic.
Jo he vist, després en parlarem, però he vist mínim dues adaptacions, no, tres d'obres seves. Què t'ha atrapat, què t'atreu de Edith Wharton?
Mira, Edith Wharton ja l'he dit un pic a Galerà quan van xerrar de Nova York, i era un, l'edat de la innocència, pues, era un llibre que duia, que jo el vaig llegir bastant de casualitat, un moment d'aquests que necessitava un clàssic, perquè tant en tant necessito un clàssic, igual que necessito mirar algo tipo...
Un clàssic al qual aferrar-te.
Exacte. Igual que de tant en tant a nivell de cine o sèries necessito mirar una cosa tipo Bridgerton, saps? Les tacites. Coses de tacites.
Jo això no.
Ja m'ho imagino. Clàssic, sí, però... Jo sí, i crec que bastantes dones de la meva generació tenen un poc aquest ple culpable. I...
No, conec molts homes que li agraden els Bridgerton.
Sí? Jo no en conec cap.
I el... Sí, sí.
Ah, mira. Mira, jo no en conec cap. Bé, qüestió que un dia que necessitava un poc això, em vaig trobar... Però algo... Bé, sí, però llegit. Em vaig topar amb l'edat de la innocència i que està traduint en català, que hi ha poca obra de Nedi Wharton traduïda en català, i aquest sí, tant per Viena com per l'Indòmito, que l'Indòmito té una portada preciosa. I res, i me'l vaig llegir, m'agrada molt, i m'he quedat pendent, i ara fa poc n'he llegit un altre, que se diu Una dona soltera, és un llibre d'aquestes, en el seu moment no se va publicar com a llibre, sinó dins un recull, no? Perquè ella, a part d'escriure novel·la, també escrivia molt de contes.
També s'ha adaptat.
Exacte.
La solterona se va dir en castellà. Bueno,
també s'ha adaptat.
Tradueixen els títols de les obres com volen, però... Sí, i el millor de tot és que jo la record perquè, perquè si me dius una actriu de tots els temps, jo t'he dit Bette Davis.
Val.
I La solterona està protagonitzada per Bette Davis.
Ah, mira.
I crec que he vist totes les pel·lícules de Bette Davis.
Ah, mira, uac, està munint moltes coses, que bé.
Sí, Bette Davis és per jo la grande, entre les grandes.
Ostres, idò, mira, idò, això, una dona soltera que l'he llegit ara fa poc. I vaig pensar, idò, vaig a dur un Nedi Wharton a galerada, perquè és una autora que, és a dir, és coneguda, sí, coneixes un pot de la literatura, però no és una Virginia Woolf, no? Que són de la mateixa època, és a dir, no és una persona que estigui dins el cànon universal, de manera que tothom s'hi apropi, i crec que bueno, que menys hi canvia una mica, perquè és una autora super, super especial i recomanable, a part de la seva literatura, que bé, és a dir, ella era una membre de l'aristocràcia novaiorquesa del segle XIX i el que fa és retratar-la, però la retrata des d'un lloc molt crític, des d'una mirada molt feminista, tot i que ella rebutjava moltíssim aquesta paraula i aquest moviment, era antisufragista, però això ara hi anem, de com el matrimoni és una presó, la maternitat és una presó, de com no té per què s'agradiguen, però que ho pot ser, i sobretot ho és dins una societat amb unes regles tan marcades i on unes famílies regnen i on, per tenir, bueno, on hi ha una idiosincràsia de poder entre famílies i, per tant, se sap molt bé què fer quan... Vull dir, aquí has de molestar i aquí no, diguem? Uh-huh. I on s'evita l'escàndol a qualsevol preu, però un escàndol pot ser coses molt petites, eh? No és enamorar-se d'un altre ni quedar-se embarassada fora de matrimoni. Un escàndol pot ser haver anat a ballar a un club un ball de saló amb gent que no es forma part de l'aristocràcia, saps? O cartejar-se amb qualcú que, o sigui, és unes vides molt, molt observades, molt limitades, no? I els seus personatges sempre, manco fins el que jo he vist i per el que ara m'he informat per fer el programa, cerquen una mica poder viure la seva vida tot i estar dins d'aquesta societat tan estreta de mires i tan controlada. I alguns d'una manera més conscient, per exemple, l'edat de la innocència, les històries que un home que és un jove d'aquesta societat s'està a punt, ha trobat la seva esposa perfecta per tenir tothom contents i a ell també li agrada i tot, i quan s'està a punt de casar amb ella, arriba una lota que ha estat visquent per Europa, que s'ha divorciat, s'ha separat de l'home amb qui s'havia casat i torna als Estats Units, i clar, és una dona super, molt bohèmia, molt, molt oberta de mires, ella sí que se'n va a ballar amb els burgesos, i ell en queda fascinat, i no passa res, simplement aquest home s'enamora d'ella, però no arriba a passar res, però ell l'acompanyam a la seva... en el seu escàndol interior, m'explic?
La seva pertorbació, no?
Exacte, la seva pertorbació d'estar fent una cosa que si se sabés, bé, està sentint una cosa que si se sabés el deshereden, no? I això, ella té aquesta vida, és a dir, retrata aquesta societat des d'un lloc molt crític, tot i que després també té literatura de viatges, perquè és una dona que va viatjar molt. Imagina't que en una vida va travessar l'Atlàntic 66 vegades.
Wow, tio.
Perquè vivia entre Nova York i França, però 66 vegades, a un moment on no hi havia avions, entenem, comercials.
Sí. Quina barbaritat.
És una barbaritat.
Quines travessies, eh? Devia ser una bona navegant, també. O potser no podia pagar però... grans capitans i mariners.
Sí, ella tenia, era molt rica. Vale. Era hereva d'una fortuna, era molt rica. Se casa amb un aristòcrata que li és infidel repetidament, que se gasta la seva fortuna en les seves amants, i s'acaben divorciant. Amb la qual ja veiem que, tot i que ella no se declara que no és sufragista i que no és feminista i tal, ella se divorcia. També en el final del matrimoni és infidel, ja que, bueno, que li han d'anar a dir si ell ha estat tot el matrimoni, no? Però amb un home que és bisexual, i ella després té dos romances amb dues dones, una cantant d'òpera i una poetessa. Viu també amb això molt sacer, bé, viu de escriu i guanya dos en l'escriptura, que això no, pas,
no era habitual.
No era habitual. L'altre dia xerraven de Jane Austen, que no va guanyar. Però a part d'això també era molt reconeguda per la seva passió per la decoració i el paisatgisme, i aconsellava la gent en aquest aspecte.
Una dona fascinant, en tot
cas. Una dona fascinant. Quan hi havia la Primera Guerra Mundial, se'n va anar a França, va demanar, gràcies al seu contacte, es va demanar permís per anar al front, i va agafar una moto i se'n va anar al front. I després va escriure sobre això, és com una reportera de guerra. Per tant, pues pot ser ella, ideològicament, se situava dins un lloc més conservador, però la seva vida, bisexual, divorciada, reportera de guerra, diu, tota una altra cosa.
Totalment. Quina barbaritat. Quines obres destacaries?
Bé, jo saps que he llegit perquè és el que tal, però que són L'edat de la innocència d'una dona soltera, però avui investigant me feia bastantes ganes una que se diu, ara potser no vendrà, però algo sobre Les làgrimes a la luz de la luna, una cosa així, i també Les hermanes Button.
Button, sí. La Recife, sí. Jo tinc... Juraria que l'he llegit fa temps, La Recife, i que també està adaptada al cinema, que aquesta adaptació no l'he vista. I si parlam de més adaptació, en La Casa Alegria, molt, molt coneguda, perquè bueno, hi ha del 2000. Hi ha dues versions, una que sortia en Gerard Lee Chaplin, que era una pel·lícula ja pensada per la televisió, un telefilm, i la del 2000 la dirigien de Terence Davis, que és aquesta l'he vista, i tinc un bon record d'ella.
Sí.
I així, per destacar d'altres, allò que t'he dit, no? Les dues versions de...
L'edat de la innocència.
La de Scorsese, que és del 93, l'interpreten Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, que era aquella esposa perfecta que tal,
sí.
I Michelle Pfeiffer, que era un poc
que
la
que
posava
clar.
Cap cara dalt, no? la vida de Daniel Day-Lewis.
Sí. I don,
n'hi ha més, però aquestes serien
aquestes són les que destacaries, no? Sí. En català només hi ha publicat Madame de Treimes, Una dona soltera, El dia de Cap d'any, L'edat de la innocència, el que us he dit, dues edicions, i Escriure ficció, que això és més un assaig.
Un assaig, no? I llibres de viatge els tens referenciats?
No els tinc referenciats, no.
Serien viatges... Bueno, així com se va moure, podien ser tant per Estats Units com per Europa.
Per Europa, sí. Ella segur que adorava Europa, i bé, ja ho veiem, perquè va decidir creuar 66 vegades l'Atlàntic, i a part va morir a França. Tenia propietats a França, etc. En aquest llibre d'Una dona soltera també explica molt com sa gent, com els americans, un moment donat, aristòcrates, òbviament, rics, han de fer el seu gran tour europeu, no? Que és una cosa que crec que de qualque manera segueixen fent.
El gran tour, sí. Sí, ha canviat una mica.
És a dir, ara no ho fan els aristòcrates, exacte. No? Sí. Ara ho fan quan han acabat la carrera, quan s'han doctorat, o quan... No?
Jo pel sud-est asiàtic m'he trobat molt de francesos, sobretot franceses, fent aquest gran tour d'un any, bueno, sí. O sis mesos, allò que l'economia també
permeti.
Li permeti. No?
Sí, sí,
però
sí.
Si és en acabar, s'agafen com un any sabàtic abans de començar allò que vulguin estudiar, i sí, m'he trobat relativament recentment, vull dir que...
Sí, 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 és una cosa... Sí, bastant habitual. Aquí pot ser notant, però...
Tu
en
no
molts països,
no?
D'Europa... No, no. No, vaig anar directe a estudiar.
Molt bé.
Però ho trobo una bona, sí.
I, a més, admirada per Hemingway i Scott Fitzgerald, per exemple.
Exactament. És que són contemporanis, i és això, on ens recordem d'ells, no? I ella, no, quan ella, bé, no tant, va ser la primera dona de guanyar el Premi Pulitzer, el 21. També va ser la primera dona en rebre un doctorat honorífic de part de la Universitat de Yale, el 23, i això és el darrer pic que ella va viatjar als Estats Units. I va ser, tres vegades va ser candidat en el Nobel, que semblava que li donarien, quan, i en el final...
Clar, perquè abans sí que se feien com a candidatures o finalistes, ara ja no, ara ja directament, no, i tu no saps, en teoria són secretes les deliberacions, no saps els noms que han corregut per aquella taula de, que se reuneix a Estocolm.
Sí, bé, t'he de dir, per ser rigorosa, que no sé fins a quin punt aquesta candidata tres vegades està damunt paper escrit, sinó que tres vegades el seu nom va sonar molt fort. Això és el que... Sí, sí, perdona.
Molt bé.
Que les paraules són importants, sí. Res, jo les recomano molt si us agraden les novel·les d'època, però que damunt amb una mirada molt lúcida, zero reduccionista i amb una profunditat psicològica dels personatges que, bueno, d'envejar, la veritat.
Idò, que bé. Eddie Wharton, avui a la galerada. Gràcies, Maria.
A tu.
La setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
6:49, continuem.
Ràdios, formació.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional, ja.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'aviador.
No minuts per acabar el programa, no minuts que dediquen cada dimarts a entrar o bé una llibreria o bé una biblioteca. Avui toca llibreria i parlar amb la Maria Antònia Bordoi, que no sé si estàs a Porta Colom, Maria Antònia.
Hola.
Sí, t'agafem a la biblioteca a Porta Colom. Molt bé, estàs dins la biblioteca també.
A la biblioteca.
Que bé.
Exacte, sí, en lloc de feina, sí.
Molt, bueno, hi ha llocs de feina, jo trob que és dels llocs de feina més guapos que un pot tenir, ja ho he dit moltes vegades.
Sí, ja ho pot dir. La ràdio és guapa, però la biblioteca està allí.
També.
Sí.
Mos, comences parlant dels clubs de lectura que teniu, no sé si en marxa o preparat. Ja en marxa, no?
Sí, bueno, tenim un club de lectura normal i corrent, que és que moltes biblioteques de la xarxa, bueno, totes les biblioteques públiques el tenen, però nosaltres tenim una cosa un poquet especial, que és una proposta que vàrem fer ara ja fa un parell d'anys i que sempre la tenim en marxa, que li van posar de títol Clubs de lectura a casa. Vale. Aquest és un projecte amb el qual vam guanyar un premi, el Premi Maria Moliner, que és una campanya d'animació a la lectura que fa el govern central des del Ministeri de Cultura, i vam encetar aquest projecte ja té 2 anys de rodada. I, bueno, si vols t'explico una miseria en què consisteix,
Sí, tant.
li hem volgut donar un caire diferent en el club de lectura convencional. Això són el lema d'aquest projecte, li vam posar lectures que van i venen. Un club de lectura a casa que té la intenció de ser un club de lectura autogestionat. Això vol dir que bé, té unes característiques particulars, no? És un projecte que, en el que oferim unes bosses literàries temàtiques. Aquestes bosses contenen 5 exemplars del mateix títol, la mateixa obra, perquè els usuaris puguin muntar i gaudir d'aquest petit club de lectures a la seva pròpia llar, autogestionar-se i fixant entre ells. Aquest grup de 5 persones, o 3, o 4, o 6, de, segons el cas, del grup que sigui, es mateix estableixen la dinàmica, els dies de reunions, i el que més important, els extres, que deim nosaltres en el club de lectura, que els extres són, per exemple, les sortides, els soparillos, el té o en pastes, o el cafetet, el simple cafetet al voltant del comentari del llibre que s'està llegint. I precisament el que m'interessa és mostrar aquesta proposta, perquè ara que venen els dies més llargs, que tenim més temps i això, el club de lectura a casa, jo troc en una terrasseta, davant la mà, és que el nostre, bueno, és un pla, és perquè ens agrada la lectura, evidentment, que a nosaltres ens fa moltes ganes i tenim molta gent que hi participa. Verdaderament, tenim aquest projecte té una sèrie de títols, títols d'autors internacionals, títols d'autors, per exemple, per destacar uns i no marejar massa, també ens hem dedicat darrerament a constituir aquestes bosses literàries amb autors del nostre entorn. Per exemple, tenim un llibre, una bossa literària que està amb l'obra de Olivia Lund, que l'estimem molt des d'aquí, l'enviem un beso, sí, Corks, tenim el club de lectura
a casa. D'aquí poc l'atendrem també a l'aviador, perquè Anna Maria Cuenet, a la secció de la galerada, la convidarà i crec que l'atendrem d'aquí poquet.
Ah, beníssim, és un encant, no, Olivia. És usuari de la biblioteca de petita.
Sí,
que bé. I de petita, sí.
Veus, al final,
molt estimada.
Passes per la biblioteca molt sovint i acabes sent una bona escriptora.
Això és el que a nosaltres ens agradaria que fos, i la veritat que pensar-ho està molt bé. I si això si haguéssim tingut res a veure, pues, això que diu, feina completa, o sigui que això ens agrada molt. I després, bueno, tenim ara l'estiu, perquè decididament la gent, ara que té més temps, i això la biblioteca sent un lloc idoni, no? Per venir a passar l'estona, perquè entre altres coses tenim un ambient refrigerat que avui en dia de vegades també s'agraeix molt. Bueno, ja s'hi ven també, és un lloc que cuido, la biblioteca.
Molt bé.
I també des d'aquí aprofitar-te tu per convidar que ara s'estiu a la biblioteca de la Sínia de Porto Colom, s'aboca tots els mesos de juliol principalment, s'aboca tota l'activitat cultural a Porto Colom i la biblioteca, com no podia ser d'altra manera, sempre volen contribuir i presentar les nostres propostes. Una d'elles és la visita en guany, l'any passat van tenir en Sebastià Alzamora i en guany convidarem a Maria Escales, que és la seguim en el club de lectura nostre, la seguim, ella és molt agradable, sempre està disposta a col·laborar amb nosaltres i enguany la tindrem aquest estiu, Anna Maria, i així que xerrarem de tota la seva obra.
Que no és poca, molt bé. Queden 2 minutets, Maria Antònia, però te vull demanar, perquè sí, Marina Mònica, que has estat de viatge, i a més per dues ciutats precioses com són Praga i Budapest, dues ciutats també molt literàries,
sí,
i que has aprofitat
sí.
per visitar qualque llibreria o qualque biblioteca, també.
Sí, vam estar a una llibreria que està en un centre comercial, una galeria, en una galeria comercial, una llibreria, però amb una quantitat de propostes, totes ordenadetes per gèneres, però molt vistosa, amb una oferta ingent de títols impressionant. Tenia tota una paret plena, saps? Per exemple, com si fossin les galeries Velázquez, jo què sé, un poc antigua som, a la galeria nostra, o Geranis. Imagina que des que entres d'una banda a l'altra, tens tota una paret de prestatgeries d'una banda a l'altra de carrer, només de literatura i de distints gèneres. I després vaig veure a la ciutat de Praga, vaig tenir la sort de poder entrar a la darrera hora. Clar, jo imagina que jo passeig, aquest viatge el vaig fer café en su meu amo y Samo siempre me reña porque me digo, ay, siempre está en su biblioteca.
Y no te reñi, no te caminar, per això, per res.
Sí, 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 però m'ho vaig escapar, clar, perquè jo si vaig a una biblioteca jo m'ho passaria hores, però clar, no vull ser tan gorrera en aquest sentit dels temps que tenim comú de vacances. I, bueno, vaig visitar la Biblioteca Nacional de la República Txeca i també que està allotjada, bueno, el que vulgui ser que hi ha informació, està allotjada en un claustre jesuïta, segon me'n record, perquè, bueno, jo som molt desastre per noms, eh? Sí. Però aquesta biblioteca és, crec que tothom podria ser que la tingui en ment, és una sala que està plena de bolles del món,
una
barroca i tal, que si no record malament, no era, si era biblioteca Clementina o biblioteca Carlita. Però sé que la biblioteca Carlina devia ser l'altra que vaig poder visitar.
Carolíngia, la de la universitat.
Carolíngia,
exacte.
Sí, 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 jo he estat en aquesta, només he goitat perquè, clar, no me deixaven entrar, havies de passar per l'arc aquest, que era per usuaris universitaris, clar, i jo com estava de turista, no me deixaren entrar, bueno, no me impediren els pas, però havia de passar
el temps,
per l'arc de seguretat. Bueno,
que
depèn
d'una conversa sobre biblioteques i llibreries. Te recomano, ja que no ha donat temps a que recomanis tu, el llibre Llibreries, precisament, d'en Jorge Carrión, on referencia centenars de biblioteques i de llibreries. Vinga, moltes gràcies.
Beníssim, un beso, gràcies.
Arriben les notícies, fins demà.
El fill de la PACA, Helico, passa a disposició judicial després de ser detingut per un incident a l'Hospital de Son Llatge. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.